Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'operació fred es mantindrà a Sabadell almenys fins dissabte davant les previsions de davallada de temperatures. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. En la setmana que porta actiu, el dispositiu ha acollit una mitjana de 900 a sostre a l'alberg nocturn gestionat per la Creu Roja i 44 al servei diurn de Càritas. El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, insisteix en els recursos destinats a aquest operatiu.
És l'operació fred amb més recursos de... no sé si de tota la història, no tinc tanta memòria històrica de les operacions fred, però com a mínim dels últims anys, hem incrementat molt el pressupost d'atenció al sensellarisme, no tinc la data exacta, però la podem passar, i també doncs, un debat que aquí ja s'ha produït i ja hem superat, que és el del llindar de les temperatures. A Barcelona, per exemple, encara el tenen, no? I encara estan obrint els equipaments per sota dels 0 graus, i això és una cosa que nosaltres des d'aquest any ja obrim quan passem dels 2 graus.
D'altra banda, l'Ajuntament ja disposa del material i el personal necessari per fer front a un possible episodi de neu i glaçades.
Ha aprovat el projecte per rehabilitar el castell de Can Feu.
Amb una inversió de més de 2 milions d'euros es preveu actuar per frenar el deteriorament d'aquest immoble patrimonial de propietat municipal des del 2018. D'altra banda, la Junta de Govern Local també ha aprovat avui el projecte per rehabilitar el sostre i l'estructura de bona part de l'antiga fàbrica Sallarès i 10. En aquest cas, el cost de l'obra s'eleva fins als 5 milions d'euros.
I en esports, el Centre d'Esports farà oficial el seu segon fitxatge del mercat d'hivern en les pròximes hores.
Es tracta de Rubén del Campo, de 22 anys i provinent del San Fernando, que s'incorporaria per reforçar l'ofensiva arlequinada. A part d'aquest fitxatge, el Sabadell està treballant en altres, però encara no han transcendit.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem problemes al seu pas per Barberà, d'una banda a l'AP7, on hi ha un quilòmetre de retencions en sentit sud, i de l'altra a l'AP30, on hi ha 2 quilòmetres en sentit nord i 1 quilòmetre més en sentit sud.
El temps.
Ara mateix tenim 4 graus a Sabadell, temperatures que s'han desplomat respecte a divendres, 4 graus menys a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Ja continuem parlant d'aquest ambient força fred en molts punts del país, amb aquests valors negatius cap a les cotes més altes del territori, cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central o Altiplà Central, i també en punts del prelitoral. Aquí trobem valors negatius i en altres punts de l'interior no són negatius, però sí que ronden entre els 0 i 5 graus. Per tant, encara a hores d'ara mantenim temperatures extremadament baixes i aquest fred es mantindrà també de cara als propers dies. Al llarg d'aquesta tarda, per tant, a banda del fred, continuarem parlant d'un ambient assolellat, però també amb l'arribada d'alguns núvols que deixaran el cel variable momentàniament, excepte cap a la cara nord del Pirineu, on hi haurà núvols de retenció, per tant el cel estarà tapat i també s'esperen nevades de caràcter feble. De cara a demà, cal afegir, a banda del fred, també aquestes nevades a cotes poc usuals, des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte de que aquesta nevada feble podrà afectar diversos municipis del territori, de punts del litoral i del prelitoral, també a punts de la Catalunya Central o fins i tot del Pla de Lleida. Això és tot, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
L'operació fred a Sabadell continuarà almenys fins la nit de divendres a dissabte, el 28 de gener. El dispositiu que coordinen l'Ajuntament, la Creu Roja i Càritas segueix actiu en previsió de la baixada de temperatures que s'ha de mantenir aquesta setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que demà podria nevar a la ciutat, on aquest matí s'han recollit temperatures encara més avall dels 8 graus negatius.
En l'operació fred es mantenen activats el nivell 1, el de sortida de vehicles d'emergència social per la ciutat, i el nivell 2 amb obertura dels espais d'acollida tant en horari nocturn com diurn. Ho ha explicat el portaveu adjunt del govern local, Eloi Cortés.
Atenent a la persistència de les baixes temperatures, també el fet doncs, que si bé dimarts, dimecres és possible que pugin una mica les mínimes, després tornaran a baixar, hem decidit mantenir activada l'operació fred en els nivells 1 i 2, i per tant la sortida de les UES, que és el nivell 1, i el nivell 2, que és l'obertura dels equipaments d'allotjament nocturn i d'acollida diurna, fins la matinada del 28 de gener.
I col·laboren també Actua Vallès, Ningú Sense Sostre i Aigües Sabadell. Una mitjana de 9 persones han passat la nit a l'alberg de Creu Roja, que compta amb diferents espais climatitzats, amb un total de 15 llits. A més d'un llit ben equipat on passar la nit, Creu Roja oferirà a les persones acollides el sopar, l'esmorzar del dia següent, servei de dutxes, roba neta d'abric i un acompanyament per avaluar la seva situació personal. A les persones que no hi volen anar se'ls farà entrega de menjar i begudes calentes i roba. Els individus atesos al carrer han estat una mitjana de 24 per dia. Amb la setmana més avançada es valorarà si cal allargar el dispositiu.
També s'ha preparat sal per descongelar plaques als carrers. En l'àmbit català s'ha activat el Pla Neucat en fase de prealerta, i és que demà dimarts la cota de neu se situarà entre els 200 i els 400 metres, amb gruixos superiors als 2 centímetres.
A part d'aquesta nit, s'activa un retén de 2 persones i un camió que podrà intervenir en cas que es necessiti abocar sal a la via pública.
Ja hem distribuït sal a diferents equipaments de la ciutat i també tenim a punt un retén de 2 persones i un camió per si cal intervenir en algun moment i abocar sal a la via, pública. Per tant, doncs, bueno, aquesta part també la tenim preparada, tot i que com que la climatologia és bastant seca, en teoria no hi ha d'haver gel, per si de cas, com us deia, tenim la sal ja distribuïda i també doncs, en aquest cas les 2 persones i el camió que han d'intervenir per distribuir-ho.
Fa ja algunes setmanes es va repartir sal en alguns equipaments municipals. Aquest matí, a 6:45, l'aficionat a la meteorologia Ferran Ruz ha registrat a la vall de Riba Tallada i al torrent de Gotelles menys 8,3 graus de temperatura.
Una inflació sostinguda durant més de 2 anys posaria en situació de vulnerabilitat moltes famílies. Així ho ha alertat l'economista sabadellenc Joan B. Casas, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
El risc que tenim com a societat més important és que la inflació es resisteixi a reduir-se durant 1 o 2 anys, que això comportarà un increment dels tipus d'interès, o almenys és el que ha anunciat tant la Reserva Federal com el Banc Central Europeu, i que d'entrada això afectarà moltíssimes famílies, atenent que plou sobre mullat, és a dir, plou sobre un context on la participació del cost de la hipoteca a la renda familiar és elevadíssima.
Per Casas, no s'ha de descartar un efecte dominó en l'economia.
Si les famílies gasten més de la meitat dels seus ingressos a pagar la hipoteca, la resta del consum es reduirà i a mitjà termini l'atur augmentarà. Per evitar aquest escenari, l'economista sabadellenc reclama més inversió en habitatge públic.
A mig i llarg termini, tenim l'experiència europea, allà on es controla, entre cometes, el mercat, en aquest sentit no té uns desajustos tan importants, és essencialment perquè hi ha vivenda pública. Estem en un entorn, l'estat espanyol i especialment Catalunya, que és les zones d'Europa amb menys vivenda pública social per cada 100.000 habitants.
Casas també considera imprescindible l'aplicació d'ajudes directes per al pagament de les hipoteques. Tot i això, l'exdegà del Col·legi d'Economistes insisteix que la tempesta perfecta prevista per aquest 2023 està contiguada i la recessió no arribarà a curt termini.
Un dels temes econòmics que més maldecaps donen a la ciutadania és l'accés a l'habitatge. En aquest context, les immobiliàries demanen que els fons Next Generation també serveixin per construir obra nova.
Xavi Santos, president de Pialia Sabadell, lamenta que només es puguin fer servir per la rehabilitació dels habitatges antics.
I el tema fa referència principalment a lo que és la rehabilitació dels habitatges, i el que sí que s'està reclamant és una mica més en el sentit, doncs, per la nova construcció, perquè a vegades evidentment la rehabilitació pot ser un bon eix, evidentment, però també fa falta habitatge a l'eficiència que tenim amb l'Estat.
A més, també critica les traves administratives que hi ha per accedir als fons europeus de recuperació. En paral·lel, exhorten les administracions públiques a construir més habitatge social i protegit per rebaixar els preus.
La recepta, principalment, amb l'àmbit de l'habitatge, és el que sempre hem defensat, vull dir, una major inversió de l'administració, en aquest cas de l'Estat, dels pressupostos que conté, donat que avui només estem en un 0,2% del producte interior brut destinat a aquest aspecte.
Sobre les perspectives dels preus dels habitatges, Santos apunta que el lloguer continuarà alça, tot i que creu que les hipoteques es moderaran en els pròxims mesos.
I una notícia d'última hora, Esquerra Republicana s'ha mostrat oberta a estudiar el quart cinturó per tal de desbloquejar el debat dels pressupostos. D'aquesta manera, el govern de Pere Aragonès accepta una de les demandes que havien fet arribar des del Partit dels Socialistes per donar suport als comptes de la Generalitat per aquest 2023. I no deixem l'àmbit urbanístic, perquè les obres per garantir la conservació del castell de Can Feu ja tenen projecte. La Junta de Govern Local d'aquesta setmana l'ha aprovat de forma inicial amb un pressupost de prop de 2,2 milions d'euros. Les actuacions, que es faran en diverses fases, inclouen les reparacions urgents que necessita l'edifici patrimonial propietat de l'Ajuntament des del 2018.
El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, destaca la importància de fer una inversió d'aquest tipus tenint en compte el mal estat de l'immoble.
Fet l'aposta aquesta per dotar econòmicament i també a nivell de projecte la reparació del castell, perquè doncs és patrimoni de la ciutat i evidentment no l'hem de perdre, perquè en aquests casos si no s'atura la degradació, d'aquí uns anys pot encara ser pitjor la situació, no? I per tant, doncs, evidentment hem prioritzat, tot i que segurament no hagués estat en agenda d'aquest govern, el rehabilitar el castell, perquè evidentment així ho necessita.
La primera fase, amb un pressupost de 450.000 euros, se centrarà en la rehabilitació de la coberta del castell i es farà aquest any.
D'altra banda, la Junta de Govern també ha aprovat avui un altre projecte de rehabilitació d'un edifici patrimonial. Es tracta de la reparació de l'estructura de Sallarès i 10.
Concretament, es treballarà en el sostre del sector 2 de l'immoble, és a dir, el que encara no es troba en obres. En total, s'actuarà en prop de 6.000 metres quadrats de sostre amb una inversió de 5 milions d'euros.
Fem és aprovar tot el projecte i després es pot anar licitant per lots. Aquí també hi ha part que depèn de la possibilitat de rebre finançament europeu, en el concret de Next Generation. Sabeu que hi ha la voluntat d'instal·lar un centre de noves tecnologies en una de les naus i estem pendents també de la resolució per poder acabar de valorar o de tirar endavant el projecte en una línia o en l'altra.
Més endavant caldrà una nova inversió per dotar de contingut l'immoble, ja que les actuacions només són estructurals.
L'Ajuntament de Sabadell instal·larà separadors a la carretera d'accés meridional. La zona està en fase de remodelació urbanística en el marc de la creació del nou Portal Sud. És el punt on van morir dues persones el passat 13 de gener.
El consistori instal·larà de menys separadors per diferenciar els sentits de circulació a la carretera de Bellaterra. La decisió s'emmarca en el pla de reordenació urbanística del Portal Sud, que convertirà l'accés a la capital vallesana per la Gran Via i podria consistir en la instal·lació de pilons que separarien els carrils per sentits. N'ha parlat el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés.
S'instal·laran uns separadors en aquesta carretera que va en direcció a Bellaterra, a la sortida de Sabadell, que de fet és una actuació que ja està prevista en el projecte del d'accés del portal sud, i per tant és la primera cosa que es fa per intentar millorar la seguretat en aquesta zona.
En aquest accés de la carretera B14-14 hi van morir un home de 37 anys i una menor de 13 en accident de trànsit el passat divendres 13 de gener, quan un turisme va envair el sentit contrari i va xocar frontalment amb una furgoneta després d'haver col·lidit amb una altra a tocar de l'aeroport de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Una veïna de Sentmenat, Laura Newman, denuncia que Polònia li ha segrestat els fills per motius transfòbics. Newman va començar el procés de trànsit l'any 2021, moment en què la seva dona es va endur sense permís els fills al seu país natal. Ara la justícia polonesa no vol que la vallesana tingui la custòdia dels nens perquè, diuen, Newman podria ser una mala influència.
En una entrevista al programa Al Matí, l'advocada de Newman, Natàlia Santandreu, ha explicat que el Tribunal de Varsòvia és el principal opositor a que Newman pugui recuperar els fills. Ara, però, l'última paraula la té el jutjat de Sabadell.
L'última paraula té el jutjat de primera instància número 8, que és el jutjat competent i el que ha vist tots aquests procediments d'il·licitud dels llats,
sí.
I de tot el tema de les mesures provisionals. Inclús aquí hi ha una sentència on s'otorga la guarda custòdia, s'otorga una forma de pagar els aliments i se li dona el dret d'ús a la mare dels nens, si sí. Torna, no? Aleshores, ell té aquesta última paraula. Sí.
Neumann denuncia que no veu presencialment els seus fills des del mes d'agost i que telemàticament els pot veure un cop a la setmana a través de videotrucada. Una videotrucada de 10 minuts en què els infants estan acompanyats tota l'estona per la seva mare. Ara el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat a l'ambaixador espanyol al país que es posi en contacte amb les autoritats poloneses per resoldre el cas.
Avui també és notícia.
La sabadellenca Carme Forcadell ha anat davant el Tribunal d'Estrasburg per denunciar, diuen, la vulneració de drets civils i polítics a Catalunya.
Davant d'una audiència formada per membres de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa i altres actors i representants internacionals, els republicans han presentat diverses idees, com per exemple la defensa de l'amnistia o el dret a l'exercici de l'autodeterminació a través d'un referèndum.
En successos, dues persones s'han barallat a ganivetades aquest cap de setmana a Sabadell.
La discussió entre els dos homes va començar a 6:45 del matí d'aquest diumenge als voltants del Mercat Central. L'agitació va pujar de nivell quan un dels dos homes va treure una navalla i va ferir lleument a l'altre. L'atacant va fugir del lloc dels fets, però va ser identificat i detingut per la policia municipal al carrer Colom. A hores d'ara encara s'investiga aquesta baralla.
I els Mossos d'Esquadra detenen tres homes per dos robatoris amb força a domicilis de Sant Cugat del Vallès.
Els fets van tenir lloc el passat 17 de gener quan una patrulla dels Mossos van veure dos homes que caminaven de manera sospitosa pel barri de Mirasol de Sant Cugat. Aquestes persones anaven separades uns 5 metres entre elles, vestien de fosc i s'anaven fixant a les entrades dels blocs de pisos. Quan van detectar la presència policial, van pujar un vehicle que els esperava amb el motor en marxa i van fugir a gran velocitat, però els agents van aconseguir barrar-los el pas i aturar-los.
En cultura, la sabadellenca Montse Sanfeliu ha estat guardonada amb un dels Premis Gaudí. Concretament, Sanfeliu ha guanyat, juntament amb Carolina Achucarro, el guardó a millor maquillatge i perruqueria pel llargmetratge Los Renglones Torcidos de Dios. Sanfeliu agraïa així el guardó.
Ens agradaria dedicar, m'agradaria dedicar aquest premi a tota la meva família, que és molt gran, a la Moreneta, gràcies, i també... I, com no, el meu Andreu Arnau i Adrià, gràcies per ser la meva llum i acompanyar-me sempre.
Aquest, però, no va ser l'únic tret sabadellenc de la gala.
No, dos actors anaven vestits amb dissenys de la ciutat. L'actriu sabadellenca Mariona Ribas portava un vestit confeccionat per Rita Glindebut, qui té el seu taller al carrer de la Rosa. La mateixa Glindebut ha explicat en una entrevista al programa Al Matí com li ha arribat l'encàrrec.
Ya nos conocíamos desde hace tiempo. Ella ya vistió algún otro Glindebut en alguna otra ocasión y se puso en contacto esta vez también para que la vistiéramos para la gala. Y nada, fue llegar al taller y se probó este vestido fucsia y estaba absolutamente preciosa, era para ella.
Qui també vestia disseny sabadellenc era la garenc Miqui Núñez, que vestia un total look de la sastreria de l'avenida de l'Avinguda Matadepera. José Pérez, dissenyador, explica el look del cantant.
Al principio optamos por un look que fuera discreto, elegante, sí. Monocromático, uh-huh. Y nos basamos en un look vintage, ¿vale? Por eso decidimos combinarle al smoking que él llevó un fajín negro en seda con pajarita conjunto, que siempre, uh-huh. Siempre en un mismo tono, ¿vale? Que ella aceptó sí. Justamente por ese complemento para que todo fuera monocromático, como uh-huh. Te he comentado.
Segons Pérez, aquest comerç és la sastreria més antiga de tota la ciutat.
I aquest diumenge s'ha celebrat l'última de les 10 funcions dels Pastorets del Teatre Sant Vicenç, que ha fet una temporada especial, la del 80è aniversari del clàssic de Folky Torres i el Teatre de la Creu Alta.
80 anys de Pastorets i 80 anys d'èxit. Aquest diumenge es va celebrar una última funció que ha esgotat entrades. Júlia Vilalta i Anna López han estat les responsables de dirigir el muntatge aquesta temporada.
És una barreja una mica de tot. Sí que és veritat que quan ho vam saber, doncs encara ens ho vam agafar amb més ganes, no? Bàsicament per això, perquè era el 80è. Però sí que ens vam intentar agafar, no? Com és un any més, perquè no hi hagués més pressió de la que ja teníem al dirigir els Pastorets.
Aquest any els Pastorets del Sant Vicenç han implementat novetats importants, com per exemple canvis en el vestuari dels Àngels. I és que la clau per no perdre públic és anar incorporant novetats. L'any vinent serà a la direcció, ja que ni Vilalta ni López repetiran en aquest paper.
Molt emotiu, la veritat. Jo, bueno, personalment, clar, jo a l'haver estat tants anys, i bueno, l'Anna també, no només dirigint, sinó també actuant, doncs posar final, no? Doncs, bueno, és emotiu, però alhora també és molt bonic, la veritat, acabar, perquè també l'equip humà que hi ha darrere, tant de personatges com de direcció, ha sigut molt maco i és bonic acabar així.
El Sant Vicenç, doncs, posa punt final al Nadal i ja encara la següent obra, El so de la música, una de les grans apostes de la temporada que es podrà veure a partir del 12 de febrer. Ara bé, aquest divendres replenen el cicle sobre Manuel de Pedrolo amb situació bis al vestíbul del teatre.
Fora de Sabadell i la comarca.
El PSOE planteja una esmena a la nova llei de l'avortament en el seu pas pel Senat per garantir que no es puguin fer protocols com el del govern de Castella i Lleó.
Els socialistes asseguren que amb l'esmena pretenen blindar els drets de les dones a prendre aquesta decisió. La llei de l'avortament s'aprovarà previsiblement el 8 de febrer al Senat.
L'exfutbolista del Barça, Dani Alves, ha ingressat avui a la presó de Brians 2 després de passar el cap de setmana a Brians 1.
Alves va ingressar a la presó divendres per una suposada agressió sexual la nit del 30 de desembre a la discoteca Saturn de Barcelona. Després de la seva declaració i de la víctima, la jutgessa va determinar que existia risc de fuga i va fixar la presó sense fiança al jugador.
I els ministres d'Exteriors de la Unió Europea imposen sancions a una trentena de persones i entitats més per la repressió a l'Iran.
Entre els sancionats hi ha els funcionaris i membres de la Policia de la Moral i de la Guàrdia Revolucionària, així com mitjans estatals. Es tracta de la quarta ronda de sancions a l'Iran per la repressió de les protestes que ha causat gairebé 500 morts.
Esports.
Rubén del Campo es convertirà en les pròximes hores en el segon fitxatge hivernal del Centre d'Esports. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Si no hi ha cap contratemps, el davanter del San Fernando s'incorporarà al Sabadell per reforçar la parcel·la ofensiva.
Sí, el suís de 22 anys ha marcat 4 gols amb els gaditans aquesta temporada, és a dir, tants com el pitxitxe del Sabadell Pau Víctor, i també és el màxim golejador del San Fernando. Format a la Pedrera de l'Atlético de Madrid, també ha jugat a la Lliga Portuguesa i ha passat per les files del Numancia o el Melilla. Com a curiositat, l'únic reforç del mercat d'hivern de la temporada passada del Sabadell va ser Dopi, davanter que també procedia del San Fernando. En cas de confirmar-se l'arribada del de Friburg, seria la segona incorporació després del fitxatge de Ricard Pujol en el lateral esquerrà i serviria per cobrir la baixa de Juan Delgado, qui ha recalat a les files de la Núcia.
La de Rubén del Campo, Sergi, és l'operació més avançada, però el Sabadell maneja molts noms en diferents posicions a poc més d'una setmana per tancar-se al mercat.
Començant des del darrere, el club estudia la possibilitat d'incorporar un porter i interessa la figura d'Alberto Baro. A la defensa, Nico Gorosito, qui s'havia entrenat amb l'equip durant un parell de dies, ha quedat descartat. També sembla un impossible l'arribada de Jordi Pola i ara les mirades se centren en Alberto Guitián. La parcel·la del mig del camp sembla que està una mica més verda. Dani Villahermosa no està del tot descartat, però el futbolista de l'Espanyol està pendent de veure si rep alguna oferta interessant de segona divisió. I també ha sonat en les últimes hores el nom d'Unai Veiga, però no acaba de convèncer.
I tot després que en el terreny més purament esportiu el Sabadell hagi engegat la segona volta de Lliga amb un espès empat a 0 a casa contra l'Alcoyano.
Partit en què el Sabadell va generar poquet en atac i el tècnic Miquillador n'és conscient d'aquest fet, però ressalta el pas endavant dels seus pel que fa a la competitivitat.
En aquest partit de tu a tu, doncs realment l'equip ha tret un 0-0 contra un equip que és madur, que té jugadors molt veterans, que sap molt bé el que fa, que porta molts anys fent-ho.
I la fotografia continua sent la mateixa que la setmana passada, amb el Sabadell delimitant la permanència per un sol punt i empatat a 25 amb el mateix Alcoyano i la Nucía. El conjunt arlequinat afronta ara dos desplaçaments consecutius. El primer serà diumenge a les 5 al camp del CUE, el Calahorra, amb la baixa d'Àlex Sala, que haurà de complir cicle d'amonestacions.
El filial del Centre d'Esports, per la seva part, continua calcant els resultats del primer equip en aquest inici del 2023. 7 punts de 9 possibles és el registre de Miquillador amb el primer equip i 7 de 9 és el de Marc Nomen amb el filial.
I ahir el Sabadell B es va haver de conformar amb un empat a 1 contra un Igualada situat a la zona baixa del grup 2 de Primera Catalana. Martí Riera, el golejador arlequinat, prefereix veure el got mig ple.
El treball de l'equip i tot ha estat bo i el punt... Tot i que teníem tot l'equip, teníem ganes de seguir sumant de 3 com aquestes 3 últimes jornades, però el punt també és bo perquè al final, ja et dic, ells també tenien una bona proposta i és un equip treballat i amb bons jugadors i la veritat que també ha estat un bon partit.
Entre les jornades amb Gerard Bofill com a entrenador i aquestes últimes amb Nomen, el Sabadell ven en cadena 6 sense perdre, però no acaba d'enfilar-se a les posicions que donarien dret a jugar la temporada que ve a la nova Superliga Catalana i es manté 7è.
Més qüestions. La pista coberta acull aquest dissabte la 8a edició del Míting Internacional de Catalunya, una cita que tornarà a plegar Sabadell un bon grapat d'atletes nacionals i estrangers de primer nivell.
S'espera la presència d'uns 170 participants de 28 nacionalitats diferents. Per Mercè Rosic, presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, es tracta del millor cartell en les 8 edicions del Míting.
Pretenem doncs, tenir un atletisme de molt, molt de nivell a casa nostra. No és el primer míting que fem a les pistes de Sabadell en pista coberta, no és el primer, però sí que pensem que és el primer de tanta qualitat com tindrem. Per tant, jo no crec, mirant les dades que tenim registrades, no hem tingut cap altre míting que aculli tots el nivell, que després el Carles Brunet ja us explicarà més detall, de les persones que han confirmat que vindrien.
Hi haurà una bona presència internacional i també el bo i millor de l'atletisme nacional com els atletes de 800, Adrián Ben i Mariano García, campió del món indoor, tot plegat en una pista coberta que va estrenar recentment el nou paviment. El míting arrencarà a 4:45 de la tarda de dissabte i s'allargarà fins a les 7. L'entrada al recinte és gratuïta i des de l'organització esperen omplir l'aforament.
I d'altra banda, prop de 900 atletes van tornar a omplir ahir els camins i corriols del Rodal del Ripoll en la 8a edició de la Llanera Trail, que organitza la Unió Excursionista de Sabadell, una edició que quedarà marcada per les baixes temperatures que es van registrar.
A les 9 del matí, quan es va donar el tret de sortida a la marató, la sensació tèrmica a la plaça del Doctor Robert era de 5-0. David Fernández Oliver és un dels organitzadors de la Llanera.
Tot bé, tot perfecte, el temps acompanyat, el fred, bueno, ja sabíem que hi seria. Aquest any haurà estat el fred. Primer ens preocupava el vent, però bueno, per sort només ens hem hagut de preocupar el fred i quedarà marcada pel fred aquesta edició.
Abans del tret de sortida de les tres curses, la marató, la mitja i la de 13 quilòmetres, també es va fer un aplaudiment en record de Josep Maria Pijuan, l'atleta mort l'any passat. En l'aspecte purament esportiu, Lluís Ruiz i Ragna Debats van ser els més ràpids a la marató, Llur Esteve i Lorena Cubillas a la mitja i Raül Cruz i Marta Romero a la cursa de 13. També van participar-hi cares conegudes com ara dos diputats del Parlament, el cap de l'oposició Salvador Illa i el sabadellenc de la CUP Xavi Pellicer.
I en handbol, els dos sèniors de l'OAR Gràcia continuen en un gran estat de forma en les seves respectives lligues. A la primera nacional masculina ha estat una jornada ben favorable per als verdiblancs.
L'OAR va guanyar per la mínima a Bordils 24-25 i traient el Granollers B, la resta de rivals directes van punxar. Empats de Sant Cugat, la Roca, Esplugues i Sant Joan d'Espí i derrota de la Salle Montcada. L'OAR és ara tercer, a només un punt del segon. El porter Pau Hernández, però, prefereix no mirar encara la classificació.
Nosaltres depenem de nosaltres mateixos. I ens va bé, sobretot, això, que òbviament que perdin els altres equips, però sí que és veritat que ara hem de treballar nosaltres, hem de centrar-nos en guanyar els partits que venen ara, perquè, ja et dic, estem a un punt del segon, que és el que ens dona opció a fases, i és el que farà el cap de fi determinar aquella segona posició, guanyar partits ara o anar justos, depenent d'altres rivals.
L'OAR Gràcia femení, de la seva banda, continua amb la velocitat de creuer. Va patir més del previst contra el tercer per la cua de plata, un embol Gavà que va arribar a empatar el partit entrada a la segona part. Però al final, victòria local per 27-23. Alba Martín va ser una de les més encertades de les gracienques.
Totes, sempre, en altres categories o bé en altres anys, hem sigut l'equip inferior i molts cops ens ha tocat lluitar, no?, contra els partits de dalt i sempre pues ens agrada, perquè al final nosaltres o la part baixa tampoc té molt a perdre i les de dalt pues, ens estem jugant al punt. Tot i que avui Gavà crec que ha fet molt bon partit, sabent que elles també tenen aquesta pressió que s'estan jugant els punts a baix.
La Roca va perdre i caure del quart al cinquè lloc de la taula, ara 7 punts ja de l'OAR. La resta van fer els deures i, per tant, tot segueix igual, amb el Gràcia segon a 2 punts del líder i 4 per sobre del tercer i pròxim rival, el Sant Vicenç.
En el món de la neu, Caral Castellet s'ha hagut de conformar amb el quart lloc a l'Ax Open a Suïssa.
La final del Half-Pipe de la segona prova de la Copa del Món es va suspendre per la boira, la neu i els forts vents i es van comptar els resultats obtinguts a la ronda classificatòria. Per tant, la surfista de neu sabadellenca no va poder pujar al podi, ja que amb les puntuacions registrades dijous, la rider local es va quedar amb 79,75 punts, quedant per darrere de la japonesa Mitsuki Ono, la xinesa Shatonbu i la nord-americana Madi Mastro. A la general, Castellet ha cedit el primer lloc a Ono per 10 punts de diferència. La pròxima parada de la Copa del Món serà d'aquí a un parell de setmanes a Mammoth Mountain, però abans, aquest diumenge, es disputen els X Games a Aspen.
I en waterpolo, els dos sèniors de l'Astralpool Natació Sabadell han engegat la segona volta de la Divisió d'Honor amb dues golejades.
Ha destacat especialment la del femení, que no va rebre cap gol en contra la piscina del Boadilla madrileny i en va marcar 24, tot i l'absència per descans de jugadores com Maika García o Nona Pérez. Per la seva part, el masculí, també fent rotacions sense Sergi Cabanas o Javi Bustos, va superar el Rubí a Molins de Rei per 7-16. Tots dos segueixen líders, ara amb 12 victòries en 12 jornades.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 23 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.